Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Cultura marinera que pren protagonisme un divendres més en una nova edició del Terra de Mar. Jordi Salvador, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda a tothom.
Avui gairebé que ens hem de posar dempeus perquè rebem un cognom il·lustre en la història de Palamós, eh?
I tant il·lustre.
I una autèntica referència en el món dels consignataris portuaris. René Mates, bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
Jordi, què ens has de dir d'en René?
A veure, davant de la plaça de la Catifa de Palamós hi ha un edifici sovint presidit per una bandera. És la seu de la companyia consignatària Mates. En René Mates és fill, pare i avi d'una nissaga vinculada als afers portuaris des de l'any 1784. Sovint se'l sol veure dalt de la seva bicicleta anant o venint del moll comercial. Li agrada molt el mar i així que pot s'escapa amb el seu veler per participar en alguna regata o sovint només per gaudir del plaer.
René Mates ja fa temps que es va jubilar, però això d'estar a prop del mar no hi pot renunciar, eh?
No, sempre, això és una cosa que sempre trau, ja que des de petit doncs, l'he viscut.
El Mates és un cognom lligat a la vila de Palamós. Els ancestres començaren ferrant cavalls, però els fills i els nets d'aquests també fundaren el primer banc palamosí. Fa més de 300 anys que fan de consignataris, però també foren naviliers. Cal esmentar les seves dues darreres fragates bessones, la Palamós i la Catalunya, que a inicis del segle XX navegaven entre el Canadà i la península transportant fusta. L'actual empresa manté bona part de l'activitat comercial del port palamosí. René, què és exactament un consignatari?
Bueno, consignatari des de fa molts anys, des de l'inici de la navegació, és la persona o entitat que representa els interessos del naviglier, o sigui, del propietari de la nau, en el port corresponent. Ell, doncs, és el que ha de bregar amb qualsevol dificultat que pugui aparèixer, però al mateix temps, sobretot, és el que se n'encarrega més de cobrar i pagar per compte del armador.
Molt bé. I de prestar tots els serveis que necessiti el vaixell mentre estigui a port, lògicament.
Lògicament, com a representant de l'armador, és el que ve obligat, doncs, a assistir al vaixell i col·laborar amb qualsevol cosa que pugui necessitar.
De ferrer de cavalls a banquer hi ha un salt important. Realment era tan important el negoci de ferrar cavalls per arribar a crear un banc?
Bueno, al principi anava per aquí el tema.
Curiós, no?
I esclar, es havia de començar per algú per arribar doncs, a on t'hem dit que hem arribat, no? Això de ferrers de cavalls, per el que bueno, he pogut saber a través dels avis, no? És una cosa que es va presentar, doncs es havia de fer alguna cosa i la gent es havia d'ocupar amb alguna cosa, no? I van començar fent això, posteriorment doncs, van començar a fer altres coses o van iniciar parcialment altres coses que també va ser l'origen, diguéssim, de que véssim entrat en el món de la consignació i d'armadors també, perquè els armadors abans participaven en unes podríem dir parts del vaixell, però nosaltres vam anar directament doncs, per ser propietaris de primer una nau, lògicament, no? I després en vam adquirir una altra, però sobretot va ser amb el tràfic de Sud-amèrica, Brasil, Argentina i Uruguai i Cuba, on van veure que hi havia, els meus antepassats van veure que hi havia possibilitats de negoci i, sobretot, cal tenir en compte que, esclar, són temps diferents d'ara, el capità era una persona polivalent, o sigui, que si analitzes o mires els llibres de navegació d'aquesta gent, feien una lletra tan de cal·ligrafia que inclús era maco veure aquell tipus de lletra que feien i compraven i venien per compte de l'armador. O sigui, que quan anaven a Amèrica, doncs havien de comprar, lògicament, com arribaven, menjar, havien de comprar una sèrie de coses que ho feien per compte de l'armador, inclús cobraven molt, en els inicis, diguéssim, cobraven el port del que portaven cap aquí. O sigui, que eren de tot. Molt bons navegants.
I grans comerciants. Bé, jo crec que això aquí a Catalunya ve de tradició, no? Des de l'edat mitjana, que aquesta feina l'hem estat fent arreu, primer de la Mediterrània i després, posteriorment, de l'Atlàntic, no? Vull dir, quan ens van deixar, tot s'ha de dir, també, no?
Sí, però costa molt d'entendre que una persona sigui capaç de fer tantes coses com estaven fent aquells capitans, perquè és que entraven i sortien a la vela dels llocs.
Sí, és veritat, és cert, no hi havia motors.
Podia
sortir rem, però costava una mica.
Una fregata rem
era complicadet.
Però les fregates aquestes eren molt ràpides, perquè dels vaixells d'aquella època, segons m'han explicat els abans passats, no? Aquestes fregates, al ser molt ràpides, també eren molt bones de maniobrar. O sigui, per entrar en els ports, bueno, ports que tampoc n'hi havia, però per entrar en badies, doncs maniobraven molt bé.
No, tenien una gran avantatge, la quantitat de vela que portaven, que també l'estar tan seccionada els hi permetia d'alguna forma treballar amb molt diferents velocitats i amb molt diferents arrencades, va ser l'evolució de la vela, l'última evolució de la vela abans de l'aparició dels vapors, de fet, les fregates i els clippers, no? Vull dir, els famosos clippers. No?
Qualsevol cas, escoltant-vos com han canviat les coses.
Eh? I tant. No, inclús ara, esclar, els que provenim de la vela lleugera estem acostumats a entrar i sortir de port.
A vela lleugera, sí, clar, sempre, sí.
I moltes vegades, doncs, com hi ha anat a regates, amb les persones que hem anat, no? He entrat a la vela i he sortit a la vela. Sí, sí. I ara es veu que està prohibit.
Està prohibit, teòricament, les ordenances de navegació està prohibit fer aquestes maniobres a la vela. Sí, és curiós, no?
Però jo amb el veler he entrat i sortit d'allà a la palanca on estic, a vela.
No, es pot fer. Home, de maniobra d'aquestes espectaculars, recordo el vaixell francès, com vam tenir la Tall Ships aquí a Palamós, va haver un vaixell francès, la Belle Poule, que va fer, molt poca gent se'n va donar compte, perquè evidentment has de conèixer el que és, però va fer tota la maniobra de sortida de port, absolutament tota, a vela. Era un espectacle, a diferència dels altres, que van obrir veles a fora port, aquest, anaves veient com anava aixecant vela darrere vela, i exactament una i no l'altra, i que això els va permetre, doncs, primer virar i després posar-se a popa.
Sí, però això ho hem tingut molt més recentment, amb el Royal Clipper,
també,
com va venir.
Sí, senyor.
Que, esclar, normalment els capitans que van en aquests vaixells són joves. I fan el seu entrenament, per dir-ho així, en barco de vela, no? O sigui, ells van pujant a capità, però cada vegada que tenen que pujar de grau, els hi fan anar a vela, no? I, bueno, un dia li vaig dir, home, després d'agafar confiança en ell, perquè esclar, el primer any va fer 7 viatges, si me'n recordo, i el segon en va fer 8, no? I després d'haver agafat confiança en ell, un dia li dic, home, escolti, poder d'aquí hauria, com que sempre hi havia molta gent en el port, hauria de sortir a vela, avui fa bon temps per sortir a vela, diu sí, diu, però engegaré el motor per tenir-lo en stand-by.
No? El que pugui passar.
Bàsicament perquè no el puguin multar.
I va ser tan maco veure el vaixell sense cap fressa.
Sí, sí.
El motor, aquest tipus de motors estan fets per portar el barco com a màxim, a 10 nusos. Són motors molt silenciosos, perquè, esclar, el preu del passatge en aquests vaixells no té res a veure amb aquests de 2.000 passatgers. No? I el vaixell, sense cap fressa, veies que anava progressant cap a dins del mar. I la gent va quedar...
És un espectacle.
Sí, sí.
Sempre és un espectacle. Sí, sí.
Va ser un veritable espectacle. Vull dir que la vela, ben portada, sempre... I sobretot pel que la sent.
Jo sempre dic que hi ha molta gent que li agrada el mar i la gent que li agrada el mar, en general, és aquell que fa vela. Perquè hi ha una diferència substancial, i els que naveguem, sobretot a l'estiu per aquí, per aquesta costa, això ho tenim bastant clar.
No, i en segons quin tipus de vents, en segons quin tipus de vent, si portes a bordo una persona que estigui estressada, l'arribes a dormir.
Sí, 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 i tant.
No deu haver-hi manera de viure més intensament la navegació que no a vela, no?
És el sumum, és a dir, és que és així.
És l'essència de la navegació,
de la navegació encara avui dia.
Només sents el mar que bat en el vaixell, sí. Però és que no sents cap més
fresa.
Sí, cap sí. Més soroll.
I si a sobre això ho sumes amb un vaixell, diguem, encara de fusta, que no te sents aquell cloc, cloc, cloc del plàstic en el... No, esclar, les coses com siguin.
Sí,
encara se suma, el pas que malauradament no n'hi ha, vull dir que a la com n'hi ha menys, no? Això és una realitat. Ui, quantes coses, no? Així, en un moment i d'una sola tacada. Jo et volia preguntar, tinc entès que de les últimes coses que com a naviliers vau fer aquí a Palamós, jo penso que érem un vapor dels últims vaixells que teníeu, fèieu una ruta gairebé de recader, per entendre'ns, no? Entre Roses, Palamós, Sant Feliu i Barcelona, una cosa que avui dia com a mínim fa somriure, no?
Sí, sí.
A la zona del Maresme i de la zona sud de Barcelona, qui es va carregar d'una forma molt directa a mitjans del segle XIX la navegació de cabotatge va ser el ferrocarril, perquè recordem que el primer ferrocarril va ser la zona Mataró, després va tirar cap al sud. Què va ser? Perquè aquí encara no en tenim de ferrocarril, vull dir, vam tenir el carrilet aquest aquí, el tren petit a Palamós durant una sèrie d'anys, però realment aquesta zona no hi ha hagut mai. Què va matar aquest transport marítim?
Sí, això, esclar, amb la penúria de la guerra, les carreteres estaven molt malament, els vehicles no n'hi havia, això segons m'han estat explicant els meus avantpassats, no? I en acabat es va haver de portar o comerciar a través del mar. Hi havia un servei pràcticament diari que feia Roses, Palamós, Sant Feliu, Barcelona, i eren dos vaixells, un que es deia l'Empordà de vapor ja, i l'altre era un veler que era el Joven Paquito, i aquests dos doncs feien servei diari, no? Però, és clar, estem parlant ja inclús d'abans de la guerra. Això va anar fins l'any, si no mal recordo, 49, 50.
Mm-hmm. O sigui, la postguerra encara va durar, suposo.
Sí, va durar, però molt poc, molt poc.
Sí. No? Resulta curiós, vostè. Sí. Parlem de fa 50 anys enrere,
sí.
A vegades imatge que tenim és de que els velers van desaparèixer fa més d'un segle.
Sí,
no?
Però realment, amb una nevada que hi va haver fa uns quants anys, els de Cadaqués es comunicaven per mar amb Roses, perquè la carretera no era transitable.
Estava impracticable.
O sigui, això estem parlant de 7 o 8 anys, no?
Sí, 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 sí. No. Bueno, la gent de Cadaqués, això d'anar per mar, ho tenen com bastant assumit, eh? Vull dir,
bastant,
que, en general,
la gent de Caimó... Bastant, perquè, clar, el cul de sac, allò,
sí.
Doncs...
Més coses. A veure... tu que estàs en primera línia de port, per entendre's, amb tots els aspectes de vida professional o l'empresa d'alguna forma professional, estem en una situació en aquests moments com de crisi, que em fa la peta que és com bastant clara, no? Què es pot fer alguna... A la teva opinió, creus que es pot fer alguna cosa per millorar el port palamusí, per intentar tirar endavant una mica?
El port és una mica el termòmetre de la comarca, perquè, és clar, si les fàbriques no tiren gaire, doncs no poses nota, no? Però ara, com que tenim el tema dels creuers turístics, és clar, això ajuda una mica, doncs, a revifar el tràfic, no? És clar, el tema està en que de trobar la justa compensació entre una cosa i l'altra, per no matar una cosa que vagi l'altra, no?
Uh-huh.
I això, tal com està orquestat el port avui dia, barrejat el comerç i el passatge...
Uh-huh. En un mateix moll, moltes vegades.
No, moltes vegades no, en el mateix.
Sí, sí, perquè, esclar, tot el que no sigui 150, o sigui, tot el que supera 150 metres no pot anar a Ponent, sinó que ha d'anar forçosament comercial. En el comercial. Avui en dia, el tema, doncs, de creuers, cada vegada es va fent el barco més gros, el vaixell és més gros. Clar, avui en dia estem parlant ja de vaixells de 340, 350 metres. I això són molts metres. Què vol dir? No és que siguin molts metres, vol dir que no hi ha problema per entrar allà, perquè el calat en sobra, però sí que hi ha problema de que només n'hi pot haver un.
Clar.
D'acord amb el... Amb la llargada del moll, doncs només n'hi pot entrar un, no? I clar, això serà a la llarga...
I això fa que moltes vegades veiem mercants esperant-se fondejats
a veure,
doncs, perquè surti
si
el vaixell...
Si parlem de vaixells de passatge, arribarà el moment que alguna cosa s'haurà de fer perquè... qui és que tindrà prioritat sobre una companyia, sobre l'altra? És clar, abans el Mediterrà, doncs, els creuers eren molt estacionaris, no? O sigui, parlàvem de que començaven el maig, juny, i acabaven al final de setembre, principis d'octubre, però això ja ha passat a la història, Avui en dia es va a la utilització, doncs, en el Mediterrà, pràcticament de 10-11 mesos, no? Clar, per tant, i cada vegada les companyies de passatge estan buscant nous itineraris perquè cada vegada hi ha més gent que repeteix amb la companyia. Clar, no pots pas portar sempre allà mateix, no? I estan buscant altres alternatives, ports d'altres alternatives, i esclar, ports d'altres alternatives que puguin acceptar aquest tipus de vaixells grans, aquí n'hi ha molt pocs.
N'hi ha molt pocs. Tarragona, Barcelona, Palamós.
Exactament.
I para de comptar.
I avui dia un port no es fa pas com...
No.
Tarda molt i, a més, ha de tenir una certa, doncs, capacitat, el port, per fer-lo. O sigui, ha de tenir un indret adequat per fer un port que ha de tenir un calat avui en dia, tot el que no sigui 9 o 10 metres, no té efecte per aquests barcos així.
Molt bé. Parlant avui amb René Mates i, com sempre, que abans d'acabar la conversa amb els nostres convidats els en demanem, doncs, un favor molt particular, que ens parlin o que ens diguin quina és la cançó preferentment de caire o d'aire mariner que més els agrada. En René Mates ens ha parlat d'una habanera amb lletra d'un palamosí, d'en Josep Miquel Servià, que és Ulls Verds. Per què li agrada aquesta cançó?
A veure, aquesta cançó de sempre, des de que en Servià la va escriure, i ell me'n va parlar, a més, doncs sempre he tingut una certa debilitat, no? Inclús que de vegades, doncs, passa en reunions d'amics o així, bueno, vinga, canto una cançó, com que tinc l'avantatge de que la meva dona toca la guitarra, canta i tot això, doncs, bueno, ella amb la guitarra i jo cantant. I és una de les habaneres que sempre m'ha agradat, no?
Gairebé que és la primera vegada que el convidat ens podria cantar ell mateix la cançó.
És el que anava a dir, gairebé li podien fer cantar gairebé, no?
Jo no puc cantar si davant no tinc la meva dona.
Caram, així no ha vingut.
Això és molt significatiu, però és així.
René Mates, moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta tarda al Terra de Mar.
Gràcies a vosaltres.
Ulls Verds.
Voldria ser poeta per dir-te quant t'estimo, per convertir mes llàgrimes en versos i en cançons, per prendre i oferir-te els boscos, les estrelles, les ones i les coses més velles d'aquest món. Ulls verds de mirada tendre, que no puc aconseguir qui pogués els teus ulls prendre i tot mirant. Thank you.
i el blanc llençol de seda que embolca i el teu cos i el mirall que els matins el teu rostre miralla i fer-te la companya del meu dolç llit d'amor.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador, la col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Entrem en l'espai Paraules de Mar, Jordi, avui parlant de l'antiga navegació comercial, doncs han sortit les fragates.
Sí, sí, les fragates, que aquí n'hi havia, com hem dit, dues, la Palamós i la Catalunya. Una fragata és un vaixell de vela amb tres o més arbres de tres peces cadascun, tots ells amb veles quadres. Els pals de les fragates eren tan alts que calia fer-los en seccions. Així, la part que descansava sobre la quilla era el pal mascle. Per sobre d'aquest hi trobem el masteler, i al capdamunt, el mastelaret. Perquè tot plegat s'aguanti, cal aferrar-ho amb la xarxa ferma. La xarxa ferma és el conjunt de caps que mantenen l'arboradura del vaixell en la seva posició, i en ella hi trobem els obencs, les burdes, els obenquells i els quinals. En aquell referent que són per tothom les pel·lícules de pirates, sovint veiem que els mariners s'enfilen per una mena d'escales de corda entre els obencs per anar a desaferrar o aferrar les veles, per guaitar l'horitzó o per preparar-se pel combat. Doncs aquests caps horitzontals que uneixen els obencs o els obenquells s'anomenen fletxadures.
Déu-n'hi-do, aquesta setmana has fet les paraules més la torna, eh?
Sí. Avui és que ja, precisament en aquesta part hi ha moltíssim vocabulari.
Doncs sí. Paraules de mar, com cada divendres en aquest Terra de Mar, que cloem, com és habitual, amb l'agenda d'activitats. Avui també, Déu-n'hi-do, algunes cosetes.
Força plena, sí. Dissabte demà? Tenim al migdia la visita guiada i gratuïta al Museu de la Pesca a càrrec de la tècnica en conservació i restauració. I 7 hores més tard, és a dir, a les 7 de la tarda, l'associació d'amics del Museu de la Pesca ens presenta les imatges i col·loquis sobre aus marines a Palamós, presentat per Joan i Guillem Hurtangues. I diumenge al dematí, la Mar d'Amics i el grup social Slow Sailing es trobaran a la barraca de Calestreta, en el que ells mateixos han anomenat la trobada informal d'hivern. Una bona ocasió per veure en aquell paratge embarcacions tradicionals, si és que la meteorologia ho permet.
Esperem que sí. Diuen que farà fred, però que farà sol.
Això diuen.
Tant de bo. Jordi, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Salut.
Terra de Mar. Disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.